discrepen en la xifra. Alguns apunten que es tractaria de 7 opositors, mentre que d'altres apugen la xifra a una trentena. Hem arribat a les 9:04. Actualitzarem la informació en els pròxims butlletins. Reiterar que avui no hi ha informatiu migdia per mort de la nova retransmissió d'Esports 3 en joc. Ara, a IB3 Ràdio, la gran vida.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Les 9:05, molt bon dia a tothom, molt bon dia. Som aquí a la Gran Vida, un diumenge més, un cap de setmana més. Ja sabeu, dissabte 2 hores i diumenge 3 hores. Avui fins a les 12 del migdia, després els companys d'esports, perquè juga el Mallorca a les 2. Nosaltres vos hem de dir que tenim 3 hores molt entretingudes i a les portes de Sant Antoni i després de Sant Sebastià. Avui mos acompanyaran aquí també tertulians i companys i amics per parlar una mica de la situació de Veneçuela i podríem dir que la situació més internacional. L'hem de mirar cap allà. Ja sabeu que fa una setmana vàrem parlar d'aquesta detenció per part dels Estats Units del president Nicolás Maduro. I, a més, hem d'afegir aquestes amenaces de Donald Trump sobre Groenlàndia. I també d'incloure, fins i tot, que no poden descartar accions militars. Han passat cosetes. Li ha donat per firmar cosetes també en Donald Trump durant aquest vespre. També ho comentarem. I dic aquest vespre per nosaltres, per allà, no? I això ho farem de la mà d'en Txelo Huertas, d'en Juan Gálvez, d'en Jacinta Galindo, que encara està per arribar, i en Pedro Casado, que ja mos va acompanyar, com ja sabeu, la setmana passada. Vinga, comencem.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
No vos estresseu, tranquils, perquè veure, xerrarem de política, però ho hem de fer d'una mica més planera, una mica més sortint de polvorons i entrant en torrades. Vos he de dir que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat una ordre d'executiva d'emergència per impedir que els tribunals o creditors puguin embargar els ingressos de petroli veneçolà dipositats en comptes del tresor nord-americà. Aquesta mesura posa sota protecció especial els actius veneçolans, els Estats Units, amb l'objectiu declarat de preservar-los per un futur ús a Veneçuela. Res, que l'únic que li interessa en Donald Trump és el petroli, això ho sabem, però més enllà d'això es verà que molta gent pensa que l'expressió aquesta castellana, no?, de no hay mal que por bien no venga, hem acabat amb un senyor, en aquest cas, s'ha donat sortida a una tirania de en aquest cas, de Maduro en el país veneçolà. Vinga, no sé per on voleu començar. Primer de tot, bon any, en el que no mos havíem vist encara. Txelo, molt bon dia.
Bon dia i bon any.
Bon dia i bon any. Tu ja preparada per Sant Antoni o ja s'ha acabat i ja està? O Sant Sebastià.
Ja som més de Sant Sebastià que de Sant Antoni.
Més de Sant Sebastià.
I Sant Antoni...
Sí, ets llongueta. Sant Antoni, diguem que fa molt de renou, molta força, eh? I sí. Nosaltres som com a més discrets.
Bueno, pot ser, sí. Bé, ja...
Hi ha una llentada,
he fet molt de renou, també, sí. per les festes de Sant Sebastià, sí. Quan venia gent important i que estaven a l'última.
Pedro, gràcies per tornar a venir aquí. Mos vares donar un poquet de llum en aquesta situació. Res, havíem passat 24 hores la setmana passada i mos vares explicar una mica... Ho vàrem enfocar més cap a dret internacional i tot això, però gràcies per estar amb nosaltres. I tu sí que ets de Sant Antoni o més de Sant Sebastià?
Buenos días, bon dia. Jo soy más de Sant Sebastià, també.
Sí, ja.
Sí, jo sempre he vivido aquí.
Llongats, això està ple de Llongats.
Sí, no he nacido aquí, pero llevo desde los 9 meses, o sea que prácticamente... Pero da igual, llevaré 50 años y seré foraster. O sea, no hay...
És vera, és que és foraster tota sa vida.
Por això pateix.
Quasi, quasi, som forasteres ja.
Por això.
I no ho som, he nascut aquí, però...
Però, huertas no és mallorquí.
A llinatges... S'aquesta que en forastella?
Jo crec que tens 20 llinatges mallorquins, una cosa... no sé. Me varen dir un dia, no, tu tens un predir de Divisa. Diu, bueno, idò, sí que m'he anat en fora. O sigui, que tot,
sí.
Que tot queda aquí. I aquest que riu és en Juan Gálvez. Bon dia, com estàs?
Muy buenos días, aborigen mallorquín.
Sí, sí, de raza ària pura.
Una especie a extinguir, eh?
Sí, sí, queda molt poquets. Tu que ets més de Sant Antoni o de Sant Sebastià? Venga.
Hombre, a la hora de celebrar más de Sant Sebastián, pero Sant Antoni, una bona espinegada que me traigan de sa poble, no le voy a hacer ascos, como tu comprenderás.
I t'alerta que tinc família a sa poble, encara ho puc arreglar.
Pues
no,
mira...
No sé si aguantarà, perquè Sant Antoni és ja i nosaltres mos veríem ja la setmana...
No,
ah, bueno,
el 18.
Ah, no,
el
18. És divendres, sí, és divendres.
No, claro. No, Sant Antoni és el sábado.
El dia de sábado.
El dia de sábado. El 18, si nos viéramos, podrías traer la espinagada.
Pues sí, no estaria malament, eh?
Sí, un
seria un detall per la teva part.
Serà coenta.
És
poblera.
Vale, això és el que m'agrada ja. Coenta.
I encara ho podrem arreglar.
Venga. Yo te pediría que me de venir yo, venir a mi mujer, Ana, porque su cumpleaños el 17.
Ah, mira, encara...
Sí, és verdad, el dia de Sant Antoni, cumpleaños.
Fem una cosa, entre dilluns, dimecres, torna a xerrar i mos posarem d'acord, a veure si tinc contacte suficient, i si arriba el meu contacte de sa poble. No, si l'he de fer jo, no serà... No, la fan...
Els que saben.
Si la fe Juanmi, serà espinagada deconstruïda.
Vull dir, jo tinc la sang poblera també, però és light, no ha arribat. Som massa llonga, també. Vinga, Juan Gálvez, per exemple, anem a començar per tu. Primer de tot, en un minutet, fem sensacions de tot el que ha passat en aquesta darrera setmana a la plana internacional, enfocada, sobretot, en el tema de Venezuela i ja ficam Groenlàndia.
Bueno, lo que ha pasado, mucho ha tardado en ocurrir, que es que por fin se produjera la caída, si bien no del régimen, el régimen continúa, y luego podemos explicar el por qué de alguna manera se le está dando continuidad, pues como mínimo pues que cayera este dictador sanguinario, que además se estaba riendo del derecho interno de los derechos humanos y del derecho internacional, que ahora se haga bandera del derecho internacional como excusa para afear su detención, pues no deja de tener su gracia, teniendo en cuenta que él es de los primeros que, por no decir el primero, que se ha fumado todos los códigos habidos y por haber durante sus años de tiranía. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos varios factores. El factor petróleo, que se ha sacado ya en esta tertulia. Al final, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos? Por lo que yo estoy viendo con el tema del petróleo. Dicen, no, es que Estados Unidos se quiere quedar el petróleo. Oigan, no. Lo que pretende Estados Unidos es poner ese petróleo en el mercado y a precio de mercado, valga la redundancia, en lugar de lo que estaba ocurriendo ahora, que es que no estaba generando una riqueza para Venezuela porque se estaba regalando a Cuba y a otros socios de la dictadura chavista. Se estaba vendiendo a precios irrisorios y además con una producción muy por debajo del potencial, teniendo en cuenta sus reservas, ¿por qué? Por un absoluto déficit de infraestructuras y una forma muy deficiente de gestionar toda esa riqueza que tiene el gobierno venezolano. Y luego está el tema de Groenlandia, yo creo que una vez más Trump lo que hace es jugar la carta de tiburón empresarial, que es: yo pongo sobre la mesa unas condiciones absolutamente inasumibles, pido 150 para al final obtener 70, que es lo que realmente quiero. ¿Esto cómo acabará? Pues muy probablemente con algún tipo de acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que les permita tener... No voy a decir un dominio efectivo, pero sí cubierto sus intereses en Groenlandia sin necesidad de llegar a una anexión, que es algo que estamos todos de acuerdo en que sería completamente anacrónico en pleno siglo XXI.
Pedro, has tingut una setmaneta per reposar tot això i ampliar informació, entrant d'allà... No, no, és que ho faig perquè si no ho faig jo ho farà Rússia, ho farà Xina. Estem de Groenlàndia, en aquest cas, no? Entraran ells. Tu com ho veus, d'aquesta part? Jo... No n'havíem parlat encara. Jo... No havia
explotat.
No havia passat.
Jo coincido plenamente con lo que dice Juan, pero es que además, respecto y un pequeño apunte de Venezuela, no ha habido manifestaciones por parte del ejército, no ha habido manifestaciones masivas en todo el país en el sentido de altercados violentos, lo cual, y además se ven que las instituciones están tranquilas. ¿Por qué? Porque se ve claramente que ha sido desde dentro que lo han vendido a Estados Unidos. Ya dije en su momento que no me parecía bien cómo se había hecho, ¿vale? Eso es un pequeño apunte que quería hacer. Coincido con lo que ha dicho Juan respecto a los precios y resuelos y demás, y te vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada. Rusia y China no iban allí a por la receta de las arepas, no, también estaban ahí por el tema del petróleo. En cuanto al tema de Groenlandia, es un punto estratégico desde el punto de vista militar para Estados Unidos, sí. ¿Tiene infraestructuras militares allí? Sí. ¿Económicamente es bonito, es bueno, tiene chicha? No, es así de sencillo. Coincido con Juan con lo que dice, que yo te pido 150 y me darás 70, pero es que además recordemos que Trump es como los magos, es un empresario duro, es un tiburón, como bien ha dicho Juan, pero es que además te está diciendo Groenlandia, con la mano derecha, y con la mano izquierda seguro que está por otro sitio. O sea, es que no hay que perder de vista que todo el mundo está mirando el dedo, no está mirando la luna.
I no oblidem de totes formes les amenaces d'en Trump. Si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas. Chelo, tu què te pareix tot això?
Jo tinc una teoria.
Començant des del principi amb el tema de madura de la detenció. Sí.
Jo tinc una teoria d'això que no l'he sentida, però jo estic convençuda que és així. Tot això està negociat. Està negociat amb en Maduro i amb en Trump. Maduro va treure el seu dobbes de Venezuela perquè sabia que un moment o un altre algo passaria i canviaria i el traurien. I en Trump queda bé, és el salvador de Venezuela. Però per això no hi ha manifestacions, per això Europa tampoc és agressiva en quant a la manera de fer-lo, que és una manera que s'ha votat tot l'ordre internacional, però com que jo estic convençuda que està tot negociat, pues, no, per això ningú vota, ningú se surt de... I això de que Nadelsi ara està fent el que ja s'havia pactat que faria en el moment que la posessin. Per això, però, clar, en tant li va molt bé dir que està fent el que ell diu i el que ell vol. Però, bueno, per jo, tot això estava ja més que pactat. En quant a...
Que tampoc te vas creure l'atemptat contra en Donald Trump en el seu moment.
De...
Quan li varen disparar.
Ah, no.
Durant un míting.
Claro. Jo crec que és un estratega total i absolut. I...
Que de veres és que jo no crec que hi hagi un tirador tan bo per rossar una hora, però bueno, això és la meva ignorància cap a...
Sí. Contra la mujer en los Navy Seals o la Delta Force, sí. No?
I en moviment, a més.
Sí, que n'hi ha. Sí, sí? Allà sí.
No estoy dando credibilidad a la teoria de Chelo, però a verlos sí, seguro
a
que...
A verlos ailos.
És a dir, no és que és un muntatge que en Maduro sabia que ja estava pactat.
No, sí, com han pactat la seva sortida de Venezuela, ara haurà un judici. Ja estan dient que s'ha agafat l'abogat de Assange, és a dir, ja preparant que sortirà sense condena i s'anirà a un país on no hi hagi extradició i on són els seus dobbers, que ja els té, que tots els dobbers que ha robat en els venezolans...
Està en Suïssa, perdona, Chelo, el apunt. Està en Suïssa i, de hecho, Suïssa ha dicho que congela todos los...
Debe tener todo el
dinero. No, pero Suïssa ya lo ha dicho.
Sí,
Suïssa ha dicho, congelamos todos los activos que tiene aquí, todo el dinero.
Sí, pero tienen más sitios.
No, seguro. O sea... Tenos tonto.
I això és el que pensa. Entrant se posa una medalleta, ell se va a vivir como Dios, que lo que ha fet fins ara...
Però 80 morts. O 60, no? De centrada.
Però escoltes cubanos, no venezolanos. No,
persones.
No es lo mismo. Y esto es muy importante.
Primero
que no se ha visto ninguno. Segundo, no ha salido en ningún momento que fuera ningún venezolano, sino que eran escoltas cubanos, según la
que
prensa.
Que yo no digo que siguin venezolans o de
colombians. I no estoy menospreciando ninguna vida, ¿eh?
Però és que jo no n'he vist cap. No n'he vist cap. Ni he vist destrossos de cases així com se veien a Palestina i tal. Aquí no he vist res. He vist bombardeos, però no sé dónde han caído.
Estratégicamente, en puntos...
I morts... Sí. Sí, amb portes de la seguretat d'ell, però tampoc n'he vist cap. No n'he vist ni un. Per tant, jo segueix que en la meva teoria que tot això...
És un muntatge.
Estava pactat. Estava pactat que ell se'n tenia que anar perquè ell sabia que no li quedava ja molt de temps i va dir, això ho xerram, aquest home entrant queda bé, jo me voy a vivir la vida... I ja està. I en quant a lo de Groenlàndia i altres amenaces, en Trump és el típic... diré matón, no diré machito, diré matón.
De patio de col·legio.
D'aquells que, si tu li tens por, el tio se fa gran. Encara t'amenaça més. Però si tu li contestes d'una manera a la seva altura... se fa enrere, i ja ho hem vist, el que ha passat en les taxes i tot això, que mucho ladrar, mucho lirir y poco ladrar. Vamos.
De fet, el Parlament de Groenlàndia ha fet una declaració conjunta per aquest territori, només l'han de decidir ells. Vale, molt bé, però... clar, és que en Trump té un exèrcit darrere. Jo també seria molt valent, a lo millor.
Sí, però si tu li contestes a en Trump d'una manera com que dir no te tengo miedo, jo també tengo mis armas para luchar, el tio fa enrere. Sí, el tipi matón, que quan veu que té davant està assustat, que no sap què dir-li, encara s'engrandeix. Però quan se troba que li planta encara, ja fa passes enrere. I per això, això és en Trump, i és el que està demostrant, i ho va demostrar en els primers mesos d'estar en espoda.
Juan, com veus tu el present més immediat, o futur més immediat, millor dit, dels veneçolans? És a dir, ara Ana Delcy Rodríguez, de forma interina, però... Com funcionarà? Com és el futur?
Esa es la parte más compleja y la que a mí más me preocupa, que es qué va a pasar ahora con Venezuela y con los venezolanos. Partamos de la base de que el shock inicial que supuso, pues para muchos, yo incluido, que se decidiera dar una cierta continuidad al régimen, que se reconociera a Delcy Rodríguez como interlocutora con la administración Trump, al final no deja de responder a una lógica de realismo político. Es decir, yo el otro día hacía esta reflexión, decía, ahora imaginémonos qué hubiera ocurrido en España en noviembre del 75, si los americanos, una vez muerto Franco, dicen, pues ahora el presidente del gobierno va a ser Felipe González.
No, pues imposible.
¿Qué hubiera pasado? Hubiera habido un golpe de Estado al día siguiente o a la semana, hubiera habido disturbios en las calles, muy probablemente hubiéramos acabado en una guerra civil. ¿Qué es lo que se hace? Cogemos a un ministro de Franco... y que él pilote el proceso hacia donde nosotros queremos. Pues esto es lo que se está haciendo en Venezuela, un ejercicio de realismo político. ¿Qué es lo que se necesita? Alguien que como mínimo pueda contener al ejército y a las fuerzas de seguridad interiores. Y ese alguien tiene que ser un alguien del régimen. Si ahora de repente hubiera entrado el lunes o el martes Mariano Corina Machado, o incluso Edmundo González, en lord de multitudes, acompañados de un batallón de marines... a día de hoy estaríamos en guerra civil en Venezuela.
Seguro.
A día de hoy estaríamos en guerra civil.
Segurísimo. El ejército se hubiera levantado, hubiera
hecho... Una guerra cruentísima.
Es la única manera de hacer esa transición, ese paso, y veremos en una serie de meses que se convocarán elecciones, pero ya habremos hecho el proceso de pasar de un régimen a otro y no de una manera tan brutal como hubiera sido... cambiarlo así radical.
Yo creo que salvando las distancias se va a intentar llevar un proceso similar, entre comillas, a lo que fue la transición española en su momento. De la ley a la ley, pasando por la ley, de alguna manera, y que en un plazo de no más de un año, año y medio, muy probablemente haya las primeras elecciones libres en Venezuela. Y entonces sí que veremos realmente cuál era la fortaleza real del chavismo y cuál era la fortaleza real de la oposición.
Jo estic d'acord.
Sí, estic d'acord amb ell.
Anem a escoltar un... tenim dos talls, no fa falta posar cinto, tenim dos talls i escoltarem una mica opinió de carrer de lo que diu la gent, val? Vosaltres no en teniu més, però la gent té la seva opinió i vull escoltar que escolteu dues opinions i torna.
Mira, jo som un home ja jubilat i jo sempre he pensat lo mateix, vive i deja vivir. Això d'un Maduro, què vol que te digui? Què vol que te... Tu ets molt jove. Jo vaig estar preparat per anar a la Marxa Verde. No sé si tu...
A l'Ofes Emili, segur.
Sí, sí, sí. I això d'un Maduro és querer no poder. Aquest home està un poc toqueat de boll. I mentre que no digui Baleares també és d'Estats Units, tot anirà bé.
I en Trump com va de salut mental?
Malament, però això ja de veure un home que se posa a ballar davant la gent i que no té com de donar-li un beso a la dona perquè el capell no li deixa arribar.
Premi FIFA de la Paz.
Això li donaran en Florentino, segurament, sí, aquest premi. Si jo som del Barça, o sigui que...
Bueno, se pot tenir tot.
Ell està mirant per la butxaca.
La butxaca.
Aquest passi, què volen fer a Palestina? Un resort per milionaris. I quan viene tu, quan t'ha enxupat el que han de xupar, en el poble diran, ara us quedem morts de pena aquí.
Estoy a favor.
Estàs a favor de?
De que Maduro haya cesado ya por la dictadura que tenía y estoy en contra de la gente que dice que no intercederíamos y que era un país que estaba bien. No, porque no, somos demócratas, estamos ahí, debemos apoyar la libertad, ¿no?
Te sorprèn el que està fent Trump? Perquè no, tot això ho duia dins el seu programa.
És imperialista i ja sabem lo que quiere, ¿no? También. Es una tontería deducir, no. No lo hace por el bien de nadie. Lo hace por el bien de su país.
¿Y el tema de Groenlandia?
El dinero manda, ¿no? Quiere comprarlo. Entonces, también querían comprar Mallorca, ¿no? Estamos ahí.
Estamos en ello.
Estamos en ello ahí, ¿eh? Nos lo quitarán al final. Aquí manda... ¿Qué es lo que manda en el mundo? La necessitat.
I és dos bés, no? Uh-huh. Vosaltres penseu que la gent de peu, que vosaltres esteu cada dia mirant diaris i sí que vos informeu més, però penseu que la gent de... primer, si se vol informar, bé, cadascú s'informa on vol, però penseu que la gent sap el que està passant, un poc en general, perquè jo m'agrada donar veu a la gent per veure per on te surten, no? Què penseu vosaltres?
Bueno, sempre hi ha un percentatge de gent que sí, que està informada, que sap de lo que va. Després hi ha una gent que està un 50% informada. Sí.
Que han oído campanes.
Que ja li va bé, no necessita profunditzar més. És que els que estem malalts d'això som els que tot el dia estem mirant i llegint i ara aquí i ara allà i agafes informació de diferents bandes. Però... En general, jo crec que en aquest cas sí que la gent sap bastant el que està passant, no la profunditat, però sí que ha passat amb en Trump, amb en Maduro, això jo crec que... Crec que sí.
Hombre, estos son noticias que, como se suele decir, es decir, que marcan época. Esta es una de esas noticias que a nadie se le escapa, por muy desconectado que esté de... Otra cosa es hasta qué punto, como decía Chelo, profundizan y hasta qué punto tienen una opinión formada sobre la misma. O hasta qué punto no se creen lo que venden determinados medios de comunicación. Hay relatos que son muy fáciles de comprar y luego yo siempre lo digo, es decir, manipular a una persona es dificilísimo, pero manipular a un colectivo es lo más fácil que hay. Y no sé hasta qué punto existe esa profundización y el tener unos argumentos, pero yo creo que la gente en general sí que sabe lo que está pasando.
Yo creo que está pasando, perdón que interrumpa, creo que está pasando a nivel genérico. Creo que esta mesa, miramos medios de derecha, izquierda, centro, todo. La gente no, la gente escucha y va a mirar qué es lo que dice el que yo quiero, el que yo sigo. ¿Vale? No contrasta. Eso sí que es, creo que es bastante peligroso. Y lo que dice él, manipular a una persona es muy difícil... Pero, y esto es de primero de Goebbels, manipular un colectivo es bastante fácil. Entonces creo que la gente sabe lo que está pasando, pero no sabe por qué está pasando. Al por qué hay que buscarle un segundo por qué, y este segundo por qué no lo están haciendo. Creo, pero esto es de siempre, no con este tema.
Abans de xerrar 5 minutets del tema d'Iran, que també duco, vosaltres penseu que aquest camí que ha començat en Trump l'any 2026, sobretot tenint en compte que està començant a tocar per Europa, per els seus interessos, això serà una escalada a partir d'ara o quedarà aquí?
No lo creo. No creo que movilice todo el ejército americano, por ejemplo, para Groenlandia. Por cierto, señor Trump, si no se escucha, Juanmi le guardará un trocito de espinagada, no se preocupe. Baleares no tiene que venir.
Y para la Delta Force también.
Exacto. ¿Eh?
Y Florentino es malo, puede usted ir a por él. Pero bueno, eso es otra cosa. No creo. Sí que es cierto que Baleares siempre ha sido un punto goloso desde el punto de vista militar. De hecho, hay una ley, creo que es del año 74, de defensa, del Ministerio de Defensa, que está en desuso, obviamente, pero no está derogada, que dice que los extranjeros que quieran comprar, esto es muy, muy de andar por casa, que quieran comprar una finca, o un piso, o una tierra en Baleares, tiene que tener el visto bueno del Ministerio de Defensa. Obviamente entramos en Europa, esto está, ya te digo, está en desuso, pero no está derogada.
Pero no derogado.
No derogado, o sea, Baleares es un punto estratégico vital militarmente en el Mediterráneo, pero obviamente... Y aquí sí que creo que Europa se metería...
Hombre, en su día, en el 80 y pico, Gaddafi tuvo los bombarderos a metros de bombardearnos, pero yo recuerdo, yo era pequeño, pero recuerdo la tensión que hubo esos días.
Pues te digo, entonces, pero no creo que aquí nada, y Europa sí que creo que aquí daría una respuesta un poquito un poquito más contundente.
Chelo.
Bueno, yo creo que eso no continuará. De totes maneres, jo sempre dic que jo vull ser gent que veig que ve de cara. I si hi ha algo que té en Trump és que no té problemes en dir jo quiero el petróleo. Sí. Yo quiero, yo lo que quiero es lo mejor para Estados Unidos. Te ve de cara. No te dono voltes de lo que pretén. Dic que després això que hi pretén té altres conseqüències i són... bones per a altres persones, ho veurem. Veurem com evoluciona, però com a mínim te ve de cara. I és el que he dit abans. Jo crec que en Trump, en el moment en què li comencin a contestar com ell, a dir, d'una manera que no li tens por i que tu també saps el que has de fer, s'ha acabat. S'anirà cap enrere. Després hem de recordar que en guanya eleccions. Als Estats Units.
Les midterms, sí.
I, claro, ell no se juga el puesto, però sí, en el Congrés, i si li surt una majoria contrària, li pot llevar molt de poder. Con lo qual, també haurà d'anar sortejant això, per veure com li va la cosa.
I què està passant a Iran? Vinga, que ja va duent unes setmanes des de finals de 2025, amb protestes... Molta repressió, també hi ha violència, cremades de velos... Bueno, què està passant a Iran?
Aquí, Iran, digamos que están hasta las narices del fundamentalismo islámico, la ley de la Sharia y demás. Pero aquí, y parece que no, y a lo mejor coincidís conmigo, es más importante aún que lo de Maduro. Me explico. Rusia y China, sí, tienes que soltar a Maduro, perfecto. Pero aquí no ha habido ninguna intervención por parte en Irán, ni ningún ejército va a ir a apoyarle, nada. Lo primero que hizo el Ayatollah, si no me he equivocado, es irse a Rusia. Está en Rusia. Es decir, si América pisa allí para apoyar Irán, ahí sí que tendremos un problema, ¿de acuerdo? Entonces, una chica de... Además, creo que fue hace 2 años, una chica de 21 años iba por la calle, no iba con el velo, la policía de la moral, que eso ya es tremendo, y está pasando en Europa, la policía de la moral, le pegaron tal paliza que la mataron. ¿De acuerdo? Y la policía de la moral está en Europa también. Está en Francia, está en Inglaterra, está Dinamarca salió hace poco, esta misma semana.
En Bélgica creo que también.
La primera ministra diciendo, hasta aquí hemos llegado, los que no compartan nuestra cultura largo de aquí, no significa que tú eres islamista, tú eres, practicas el islam y te vas. No. Eres un islamista normal, igual que un cristiano, estás en tu casa tranquilamente, no te metes con nadie, ni insultas a nadie por no profesar tu misma religión, ningún problema. Pero lo dirán, eso sí que es histórico.
I és històric també perquè abans anaven en biquini i pareix que anaven darrere, no? O sigui,
sí, fet... sí. Allí se produjo una de las involuciones más grandes que yo creo que podemos detectar en la edad contemporánea, casi me atrevería a decir. Es decir, se pasó de eso. Todos hemos visto las famosas imágenes del Irán de los últimos tiempos del Shah y tal... Y luego, ¿cómo se pasó a un extremo? Es decir, una involución de 600 años, podríamos decir,
y
prácticamente.
Y un borrado de la mujer brutal.
Sí, ¿no? sí, un borrado de la mujer, que la mujer era un actor protagonista, la sociedad iraní en aquella época. Pero aparte del tema de la mujer, que ya es suficientemente grave, se produjo en todos los órdenes, una involución. Uh-huh. Y esto, pues, llega un momento en que la olla a presión termina reventando por algún lado. Y ahora nos encontramos con unas generaciones, los países árabes en general, o musulmanes en general, tienen una población muy joven, Irán no es una excepción, una población joven importante en número y cada vez más interconectada. Con lo cual, eso al final favorece el surgimiento de una serie de movimientos que a lo mejor hace 25 o 30 años era más difícil articular.
I per aquest motiu, també el govern, no?, ha fet una apagada quasi total d'internet i de comunicacions. Claro.
Perquè no s'informi, perquè no se sàpiga què està passant realment allà. I després tenim en el fill del Xà, que des d'Amèrica està alimentant aquestes... revueltas.
Ha llamado a una huelga general ayer. Sí.
A ti, recordem que Baba Shah era un dictador.
Sí.
Independentment de que no havia apertura i tal, però era un dictador. Baba, aquesta transició, diríem, no.
La revolució islàmica.
La revolució islàmica que varen passar dictadors i fundamentalistes, sí. És a dir... multiplicat.
Passaron de una dicta blanda, podríamos decir, de una dicta blanda a una tirania.
I bueno, i ara la gent, arriba un moment que la gent en tota la informació que arriba de tot el món, que tens a l'abast, no era com antes, pues se cansa, diuen basta, volen llibertat i tal, i ja t'he dit, també tenim per altra banda que el fill de Xà també està alimentant que això
passi. Jo veo un precedente, o lo que podía haber sido Egipto, por ejemplo, cuando salieron los hermanos árabes, creo que eran.
Sí, los hermanos musulmanes.
Los hermanos musulmanes, que en los años 50, el año 60, se puede ver en el Parlamento egipcio, hay un vídeo en el que se dicen, miren aquí, los fundamentalistas, jaja, y todo el mundo se reía de ellos. Uh-huh. Cuando salen, al año, ya les montaron tal revuelta que diciendo, oiga, no queremos esto. Creo que Egipto podía haber sido lo que ha sido las últimas décadas Irán. O sea, y lo que dice... Aparte, salió anoche por la televisión iraní, la nacional, la pública, todo aquel que se manifieste será detenido.
Sí.
O sea, lo que está pasando, pero... Y aquí, y me vais a permitir un pequeño dardo político, yo echo de menos que la izquierda española, los partidos políticos digan algo. Es que nadie dice nada. No interesa. No interessa. I no se dan cuenta que és més important aún que lo de Maduro.
Com veis la reacció d'Espanya damunt de tot aquest tema?
Blanda. Desde mi punto de vista, blanda. Lo de Maduro sí, porque todo el mundo está ahí, tienes que estar a la pomada, en pocas palabras. Me parece también muy feo que se alabe la labor de Zapatero en Venezuela antes de la caída de Maduro y después sale diciendo no, Zapatero no hacía nada. Esto es muy feo por parte del gobierno.
En nombre del partido. Sí. Lo hacía por su cuenta. Sí,
claro, pero antes lo alabas. Es que antes lo alabas.
Inmediatamente dejamos de conocer al personal.
Sí, últimamente sí.
Ese señor del que usted me habla.
A lo mejor también estaba en el Peugeot, ¿vale? Pero ahí tienes que estar la pomada. Ahora, si escuchas a las familias de los liberados políticos que parece ser que hasta hace poco no había nadie y ahora resulta que hay Dios y la Virgen allí que estaban detenidos. A Zapatero le critican mucho, ¿de acuerdo? Es normal, toda Europa está diciendo lo de Maduro está feo, está mal, pero yo echo de menos que se manifiesten por Irán. Ayer vi un tuit de Feijóo que para lo que puso mejor se lo hubiese guardado sobre Irán, pero yo creo que está siendo muy blandito, muy blandito.
Mm. Bueno, i de les 9:37 minuts ho hem d'anar deixant. Gràcies, Pedro.
A vosaltres.
Gràcies, Juan. Gràcies, un plaer, Chelo, per venir aquí de bon dematí i en bon diumenge. Que mengeu moltes... molta sobrassada, llangonissa, el que vos agradi.
Molt bastarà que em mengeu un pot d'espinagada de la Pobla.
Sí.
Divendres
no te
a Serra Valda i dissabte, diumenge... Bueno, vinga, va, mirarem de fer alguna cosa.
Venga.
Ara dependrà dels subministres que tinguem allà a la Pobla i si s'obre, no s'obre, perquè ja sabeu que això... Però, vinga, moure fils.
Venga.
A veure què podem fer.
Molt bé.
Gràcies.
A tu.
Adiós.
Adéu.
Avui d'un poquet de música i després de sa publi, ja sabeu, Julio Bastida en temes d'interessants també aquí de successos i tribunals.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és Dial.
Diumenge a les 12, Esports 3 en joc. Segueix amb nosaltres i en directe el futbol de segona federació i el de primera amb el partit Cartagena-Udeivissa. I en acabar futbol de primera divisió des de Vallecas, Rayo Vallecano-Reial Mallorca. Amb l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes, Esports 3 en joc. IB3 Ràdio, passió pel futbol balear.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Bon vespre, balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
Ara és el moment de mirar també cap a l'actualitat, una mica més propera, parlant de successos, crims, de misteris, d'històries reals del dia a dia. I sempre ho feim amb en Julio Bastida, ell és periodista, delegat d'OK Diario i especialista, com dic, en successos i tribunals. Molt bon dia, Julio, com estàs?
Què tal? Bon dia, com estàs?
Se pregunta a rigor que li estic fent a tots els convidats d'avui. Tu que ets més de Sant Antoni o de Sant Sebastià? Papà o mamà?
Jo m'agraden els dos, Sant Antoni i Sant Sebastià.
És que per què han de llevar un?
Perquè t'he de dir que jo...
Té família, clar, també.
Jo soc nascut a Inca. Per tant, encara que ara visc a Palma des de fa setmana de temps. Però, clar, jo soc nascut a Inca i a Inca pues, vivim molt el que és Sant Antoni, també es fa on de sa pobla i tal, estem molt a prop i ho passàvem molt bé. I des de molt petit sempre anava a els fogrons. De fet, divendres me'n vaig a els fogrons.
Molt bé. I aquí, a quin fogueró, però?
Allà,
a sa pobla.
Sí, tenc amics i vaig cap allà.
Jo tinc família a sa pobla, enguany no hi aniré perquè l'endemà jo faig un programa de ràdio.
Ei, ho pot fer en directe des d'allà. Escolta, diumenge podríem fer un programa en directe des d'allà.
També.
M'anem a sa pobla i ja està.
Apagant el fogueró?
Apagant el fogueró, és igual.
Segur que hauran passat coses, com passen cada setmana. I anem a xerrar d'un tema que jo m'apareix molt curiós, perquè això va per capítols. I el darrer és que los narcos de Sombaña han fitxat a la Pantera Rosa com a imatge promocional de la venda de Tusi, que és una nova droga de moda entre els joves, que intues que deu tenir aquest coloret així
de color
tipus
rosa.
Pantera Rosa. És així.
Anem per parts. Anem per parts. També he de dir a tots els oients que per entendre la idiosincràsia del poblat de Sombaña han de dir que són molt especials, que no els hi poden comparar a ningú més. O sigui, aquí a Balears són únics, exclusius. Només els hi podríem comparar en el Raval de Barcelona, les 3.000 viviendes de Sevilla o a la Canya Real a Madrid, a la capital d'Espanya. Perquè són especials.
Són ells, top. Són
ells
top,
tenen molt de dobbers, però molt de dobbers és... molt de dobbers, eh? Podrien comprar el que volguessin. Tota la urbanització de Son Vida se la podrien comprar ells en un any. Però els és igual. Ells els agrada viure allà, a un poblat, que ells se troben molt segurs, ells li diuen la fortaleza, i ells estan molt... no sé, estan molt còmodes allà. I, a més, t'he de dir que la setmana que ve farem un... a OK Diari farem un reportatge molt exhaustiu de com és el poblat de Son Banya, com funciona el poblat i com funciona la venda de droga. I la gent quedarà, jo crec que molt sorpresa, de lo ben muntat que ho tenen i de la quantitat de droga que poden vendre en un dia. Però, a més de tot això, que ja ho farem la setmana que ve, podrem xerrar d'aquest tema, què és el que passa? Que ells intenten ser molt originals.
Allà... la campanya de màrqueting...
la campanya de màrqueting funciona molt bé. Per què? Perquè abans... funcionaven els clans tradicionals, la Paca, el Cabrero, la Jesusa, i tots eren molt clàssics. Tots eren el seu punt de venda i ja està. Ara no, ara hi ha competència entre ells, segurament qui ven més, i estan els del clan del Vito, els més joves, les noves generacions, com dir-ho, per dir-ho de certa manera, que intenten innovar. Què han fet? Pues han porat jumets leds, han porat un lletrero de Las Vegas, que vàrem veure que tenia un lletrero lluminós de Las Vegas, de
discret,
neon.
Discret.
Discret. I avui s'han superat. Han muntat el que és... han fet un grafiti, però ben fet, de la Pantera Rosa. Per què la Pantera Rosa? Perquè la Pantera Rosa significa és l'eslògan o la marca, la imatge del Tusi. El Tusi ara, perquè la gent ho sàpiga, la gent que m'ho està escoltant, és la droga de moda i la que més se ven a tot Balears. O sigui, hi havia la cocaïna, la heroïna, hachís... en proporció, és cert que la marihuana se ven més, però en proporció i exponencialment, el Tusi, que és de color rosa, és una vessa com una cocaïna un poc més econòmica, és més... sí, és més econòmica, i per tant és el que se ven més ara en el poblat de Son Banya. I aquest punt de venda concret han porat tota una façana, per dir-ho de certa manera, d'una xabola il·legal, com sa imatges de sa Pantera, Rosa. I la veritat és que nosaltres vàrem anar, vàrem fer una fotografia, bueno, me la vàrem enviar, i si entren a OK Baleares, pues allà tenen sa imatge.
Tenen sempre aspiracions, però de fet quan varen fer la xabola que varen dir no, no, idò, si posant la bandera espanyola no la tomaran, se va tomar. Però
ells, i la tomaran igualment. La tomaran, o sigui, igualment. No, però això val dos pes, eh?
Sí, sí.
O sigui, això paguem, muntar un això neó... Tots. Sí, sí, ho paguen tot. I això que tenen dos pes, eh?
Sí, sí.
Fa molt de dos pes. Més de 100.000 euros per dia.
Quin desastre.
O sigui, imagina't.
I el que més preocupa és aquest ressorgiment de droga en forma de... No sé, se van recreant també, perquè color rosa, més econòmica, i això és la perillosa.
Sí,
no?
També ara estan molt de moda les pastilles, el que antes és èxtasi de tota la vida. Sempre ha existit tot això. I també hem de dir que avui en dia se consumeix moltíssima droga, moltíssima, i això no ha canviat. O sigui, sí que estan canviant les tendències, per exemple, l'heroïna, el que era el cavall abans, que havia jonquis pels carrers, les xiringues i tot això, afortunadament això avui en dia ja no se veu, però sí que la cocaïna s'utilitza moltíssim, se consumeix moltíssim, el tussi també, el tussi és més per joves, de 25 anys per avall, i a partir de 25 anys per amunt, la cocaïna.
Quan ja estàs enganxat en això, proves, ja pegues el bot.
Sí.
Un desastre. I parlant de desastres, aquest drama de la família mallorquina que va tenir un accident a Barcelona.
Sí.
Com està la situació?
Això sí que és un verdader drama. Estem xerrant d'una família mallorquina que està a Barcelona, de vacances, perquè també els predins, crec que és de, per part d'ell, són d'allà, de Barcelona, estan en sa família, passant un dia de Nadal, hi havia sa família, hi havia el matrimoni i els dos fills, un de 4 i un de 5 anys. A Barcelona van tenir un accident de cotxe i, segons m'ho diuen els Mossos d'Esquadra, va ser un accident frontal terrible, i el nen de 4 anys va morir a l'acte. O sigui, el nen més petit va morir a l'acte. Els altres tres integrants del matrimoni i el nen de 5 anys van ser conduïts immediatament a l'hospital, i mos diuen que el nen de 5 anys possiblement no aconsegueix qui salva la vida, i son pare també si poden dir que se tempa la seva vida, i per tant només se salvaria sa mare. Ojalà m'equivoqui, ojalà tot sigui, vagi bé i pugui treure-lo cap endavant, però les notícies no són gaire bones, i també hem de dir que aquesta notícia no només ha estat molt fotuda per mallorquins, perquè ells vivien aquí, sinó també a Menorca, perquè sa família i d'ella són menorquins, i els altres catalans, i bé, ha estat un verdader drama. Això va succeir el dia 29 de desembre, i un dia després ja molt vàrem assabentar que eren mallorquins, i ara veurem com acaba aquesta història.
Aquest drama, no?, que tot i que son pare pogués sobreviure i que els nins només se quedin en sa mare, quina sensació, no?, tenen un pare i una mare, o quines ganes tens de recuperar-te, quan ja, saps que els teus fills ja...
Sí, no, aquesta dramàtic. Dona, si s'ha mort l'home i s'ha mort els dos fills petits de 4 i 5 anys... Que
necessitarà molta ajuda.
Moltíssima ajuda, i a més tu, bueno, suposo que ho saps, que en aquesta edat són quan els nins estan més... Són les millors edats dels nins,
sí.
I la veritat és que un verdader drama, i ja veurem com acaba.
Vinga, una notícia que aquesta ja és més graciosa, sancionada per Chivata. Què ha passat?
Una sanció
per Acusica.
Acusica, com diu el Casta, Acusica.
Acusica.
No m'acuses.
No m'acuses.
No m'acuses. Va, què ha passat? Mira, tots sabem que quan té un control de la Guàrdia Civil o un control de la policia local,
sí. Tots
sabem que està prohibidíssim fer llargues en els altres conductors per anunciar que hi ha un... Això no se pot fer.
No, és esport nacional, però bueno.
És esport nacional, però no se pot fer. És completament il·legal anunciar o comunicar on hi ha un control de la Guàrdia Civil o de la policia. Per què?
Crec que tots ho han fet, no?
Bueno, jo no ho he fet.
Tu no ho has
jo
fet.
No ho he fet. Jo no ho he fet. Per què?
Jo tampoc.
Per què?
Perquè estic aquí en directe.
Perquè
és, no.
Per què és il·legal? Perquè posen en perill... En aquest control de seguretat. No és perquè evitis la multa, sinó perquè estàs comunicant on hi ha els cossos i forces de seguretat actuant en aquell moment. Què succeeix? Pues resulta que a Eivissa, a Santa Eulàlia,
sí. Resulta
que una dona anava per... Bueno, anaven dues dones en el cotxe. Passen i veuen un control de seguretat civil. I seguretat civil els atura.
Sí.
Però fan bona pinta i li diu... Continua, sigan. Què fa aquesta dona? En lloc de continuar i ja està.
Acabat.
No, entra dins un grup de Telegram que hi ha a Eivissa, un grup de Telegram,
també, eh?
Per avisar a la gent. O sigui que tots els conductors d'Eivissa se fiquen dins d'aquest grup de Telegram, que, per cert, aquest grup de Telegram, supòs, i supòs
que,
no,
que també
hi havia qualque guàrdia civil de dins, que ha el servei d'informació, i aquesta dona avisa. I diu, control de la guàrdia civil aquí. I ells detecten immediatament que comencen a disminuir els cotxes que passen per allà. És a dir, que comencen a agafar rutes alternatives.
Exacte, tothom se'n va en el camp.
Tothom se'n va i el control s'ha d'aixecar perquè no tenia cap sentit. Què ha passat?
Han rebentat.
Han rebentat el control.
El control.
Li va sortir bé a aquesta dona, de moment.
De moment.
Què passa? Que la Guàrdia Civil, servei del grup d'informació, que estan dins aquest grup, diu la Guàrdia Civil a la nota de premsa que fent investigacions i tal. Mentida.
Res, que hi havia una telegram.
Mentida. O sigui, la Guàrdia Civil menteix. El Departament de Premsa diu mentides. Què és el que ha de dir? Allà hi havia un Guàrdia Civil de dins el grup de WhatsApp que té el telèfon i li han entafarrat 30.000 euros.
Uro.
O sigui, 30.000 euros per acusica, per dir...
10.000 euros per cotxe que va evitar que passés per el control.
No sé, jo per 30.000 euros li sortirà bé encara sa sí. dona. I, per tant, molt important no avisar a sa gent, perquè, a més, te pots trobar amb un cotxe camp, un cotxe camuflat de la Guàrdia Civil, que tu l'estàs fent llargues,
sí,
dient que hi ha un control, que és el que fan, passen el cotxe tal...
Que justament siguis camuflat.
Passen a posta.
Ja.
Per detectar veurament si cocú fa tal. I automàticament t'aturen i te posen sa multa. Per tant, són de 300 a 30.000 euros les multes. En aquest cas, li han entafarrat 30.000 perquè és difusió d'un grup. I també han de dir que està dins un grup d'aquests que t'avisen dels controls i controles en Mallorca, controles en Ibiza, tot això està allà. No és il·legal. És a dir, que la gent sàpiga que està un grup d'aquests no és il·legal, però comunicar la posició sí que és il·legal. És a dir, si tu estàs en aquest grup i no dius res, no te passa res. Però
això
en el moment
sí
que tu
que
diguis...
Fa molt, se fa molt en els pobles. Quan hi ha un radar, el típic cotxe de policia local...
Radar és a Mallorca.
I tu vas per el teu carrer, veus els veïnats que venen i vas avisant.
Bueno,
perquè
pues...
no vagin més aviat de 30 per hora, o sigui, el límit de velocitat.
En el grup,
això sí que se fa molt.
En el grup de WhatsApp i de Telegram, de radar és a Mallorca i tot això, torno a repetir, si tu estàs allà dins, no és il·legal. En el moment que tu comuniquis un control o un radar, que sàpigues que t'entafarraran un bon viatge. I que hi ha grups d'aquests, de WhatsApp i de Telegram, que hi ha infiltrats, policies, guàrdies civils i policies nacionals. Per tant, alerta.
Drama també una finca de Mallorca. Un home i els seus dos cans van aparèixer sense vida per el gas silenciós. Què va passar?
Sí, això és una notícia un tant estranya, perquè la Guàrdia Civil va rebre una cridada que una finca d'Ariany, entre Petra i Ariany, hi havia un home que no... Bueno, quan van anar a veure-lo, un familiar que no responia, i feia un fort olor a gas, i els familiars no se van atrevir a entrar. Va arribar a la Guàrdia Civil, i lo mateix. La Guàrdia Civil va comprovar que ja feia un olor a gas, i van fer lo correcte, que és no entrar-hi a una vivenda si hi ha un olor a gas, no has d'entrar mai. Perquè pots caure, en aquell moment, pot caure cau. Mm. Què passa? Van cridar els bombers... Van arribar els bombers, van emporar el seu detector i pitava les totes. Per tant, tampoc van entrar. Van obrir, van començar a ventilar i fins que Separato no va dir que allà se podia accedir, no ho van fer. Quan van entrar, se van trobar a un home mort en el sofà i en els seus dos cans. Això és molt significatiu, lo dels cans, perquè significa... que va ser el que has comentat, la mort dolça, aquesta mort silenciosa, que sabeu que no hi havia estufa, no hi havia ximenea, el que era un motor de combustió que sembla que en aquell moment no mollava, per dir-ho de certa manera, gas, però els bombers sospiten que era aquest motor de combustió que va amollar aquest gas i que va fer que els cans moriguessin allà i també aquest home. Per tant, molta precaució, molt ho diuen els bombers, perquè sempre les estufes de gas, pot haver qualque fuita, i tu no te dones compte.
Fan una mica de por, les botelles de butano, tot això, sempre...
Sí, no? Perquè, a més, no te dones compte te quedes com a... així,
tens com un poquet de mal de capet, entabanat, t'adons, perquè...
I t'adons i estàs mort, perquè aquest gas és mortal. I més, quan tens una persona que està tota sola, amb sos cans, no la varen poder avisar, perquè si hi ha més gent, l'altre comença a dir, fa olor gas i tal, però aquest home se va quedar en el sofà i no ho va contar.
Sí, 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 sí. Jo me'n recordo la meva predina, que quan estic xerrant dels anys 80, agafava les brasses del foc...
El braser.
Per el braser, però de veres, el braser, les brasses del foc, no eren elèctrics.
A la camilla. S'aporava a la camilla i també té molt de perill.
Perill, perquè hi havia incendis i passaven coses, però...
Clar, un autèntic desastre. Avui en dia, en les calefaccions elèctriques, això no sol passar, però sí que hi ha molta gent, perquè això també ho hem de tenir en compte, a Mallorca és un de les comunitats autònomes que més gas butano se consumeix.
Tenim molta tradició.
Hi ha molta tradició en les estufes de butano. Hi ha molta gent que no confia molt en les calefaccions.
Julio Bastida, un plaer. Moltes gràcies i xerram de la setmana que ve. Per cert, hi ha hagut més històries, o m'ha aparegut que hi ha hagut més històries la primera setmana d'any que no per cap d'any, que sempre passaven coses i molt diferents. I bueno.
És que aquí a Mallorca passen, i a Eivissa, a Formentera, passen moltes coses diferents cada vegada. O sigui, no mos podem, no són... Igual que hi ha moltes comunitats, jo quan xerren els companys de Madrid de les televisions nacionals, sempre me diuen, no, és que, per exemple, a Galícia hi ha molt d'accidents o molt d'incendis. A Bilbao hi ha molt de... Cadascú té la seva peculiaritat. A Balears, no.
Les tenim totes.
A Balears passa de tot. O sigui, tenim des de crims, robatoris, estafes, i bé, ara, per exemple, m'ho han trobat que una de les millors estafes que ha hagut a Balears, a Espanya, per pornografia infantil, la teníem aquí a Balears, o sigui, a Mallorca.
I de fins la setmana que ve.
Adéu, fins la setmana que ve.
Vinga, que arribam a les 10, companys d'informatius, i a les 10 i 4 nosaltres tornem en dues hores més de programa.